Avui dimarts 31 es compleixen 3 anys del Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. L'aniversari passa inadvertit per als britànics, però no per als analistes, que aprofiten per fer balanç enmig d'una llarga llista de problemes, principalment polarització del país, menor creixement econòmic i uns preus disparats. Però i de positiu, què s'hi troba? Sergi Molero ha estat corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio al Regne Unit durant 5 anys, coincidint amb aquell procés. Sergi, bona nit i moltes gràcies.
Què tal? Bona nit, Xavier.
És cert que es fa difícil trobar un sol economista que pensi que el Brexit ha estat avantatjós?
Sobretot ara, perquè, clar, amb la situació actual, com deies, feies un repàs que realment és molt minuciós, perquè tenim, per un costat, la inflació, que, clar, està afectant tot el món, però els britànics ara se n'estan adonant realment d'això. Per tant, trobar els elements, per exemple, lligats purament a la guerra d'Ucraïna, però aquells que poden ser també del Brexit, sempre és difícil, però realment hi ha qüestions que poden tenir com a causa el Brexit, o bé, també, el que potser no poden tenir una relació directa, però tindries, i això és el que pensen una part dels britànics, que tindrien més eines per sortir-se'n si continuessin dins de la Unió Europea. I, de fet, aquest mateix vespre s'ha publicat una nova enquesta de les enquestes que es continuen fent trackings per saber com va evolucionant l'opinió dels britànics, i avui el que ens diuen és que un 46% dels britànics, segons l'enquestadora YouGov, desitjarien tornar a la Unió Europea, i mentre que un 33% voldrien continuar fora de la Unió. Aquestes xifres també cal comparar-les, per exemple, també s'ha fet aquesta enquesta a Espanya, i aquí un 76% dels espanyols, en aquest cas, voldrien, si hi hagués hipotèticament un referèndum, voldrien continuar dintre de la Unió. Per tant, són xifres, de totes maneres, que cal veure que hi ha una part també de britànics que continuen, perquè ja el Brexit no és només economia, també hi ha una reclamació, sobretot era immigració en aquell moment, i sobirania també, que l'única manera d'entendre aquest concepte de la sobirania també és conèixer la cultura política del país, Xavier.
Per tant, vagues, falta de personal, condicions laborals precàries, com algun dels aspectes importants a destacar. Quin balanç podem fer 3 anys després?
Jo crec que el balanç és més aviat, com dèiem, parlant d'economies, clarament negatiu, ja dèiem, perquè hi ha qüestions que poden estar lligades directament al Brexit. Sobretot recordem tots els problemes que continua havent-hi a Irlanda del Nord, que ha deixat en el trasllat de mercaderies entre la Unió Europea, la pròpia Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i també recordem la polarització que ha deixat el país. Evidentment hi ha polarització avui dia, jo crec que a tot arreu, però ha deixat un país on realment la qüestió també ha desfet una mica el teixit social, i una mica, sóc una mica suau també, per dir-ho, de manera que no és només qüestions econòmiques. El que ara els britànics creien en general, que més o menys podrien passar per sobre de la qüestió econòmica purament, i ara s'hi han vist realment abocats, anant al supermercat, per exemple, ja em passava, de fet, quan estava al Regne Unit, que bé, en aquell moment no veies una pujada de preus, però sí que començaves a notar que el moviment de mercaderies era més complicat, i al supermercat, quan hi anava, veia menys varietat de productes per comprar. On abans tenia 3 marques, doncs ara en tenia 2. I et despistaves i només en tenies una, no? I les cadenes de supermercats ho deien, que començaven a tenir problemes en el que és la cadena de distribució.
Buscant la balança, què té de positiu el Brexit?
El Brexit, el que diria és que va ser un referèndum en què es va poder expressar la població. Recordem que David Cameron, sempre al context, el planteja quan veu que el UKIP, el partit que ha estat sobretot portat endavant per Nigel Farage, que és un partit sobretot i eminentment anti-immigració, veu que comença a tenir més suports, i creu que la manera de desfar-se d'aquesta qüestió és organitzar el referèndum. Per tant, aquí sempre tindrem l'etern debat de si el referèndum, aquestes expressions, Xavier, el referèndum se'ls carrega el dimoni. Bé, doncs el fet és que es va fer el referèndum i la població va poder votar. També, quina és la qüestió? Recordem que va haver-hi es van cometre il·legalitats també a l'hora de, i això és objectiu i provat, a l'hora de plantejar també com es conduïa l'opinió pública aquí. realment van veure els favorables al Brexit, que hi havia una part de la població, sabien que si guanyaven el referèndum no seria per una gran victòria, seria per poc i seria pel fet de portar a les urnes gent que normalment no vota. Per tant, calia centrar-se en aquestes persones, i recordem que llavors va passar tot el cas que coneixem de com es van utilitzar les xarxes socials a través de desinformació, una qüestió molt actual, per aconseguir que aquesta gent anés a les urnes quan no hi anaven habitualment i a més votessin a favor del Brexit.
Ara, per la situació del govern britànic es qualifica de caòtica, Sergi, el que passa amb els toris o conservadors que ostenten el poder és representatiu de la situació en què es troba el Regne Unit?
Sí, jo sempre dic que quan vaig arribar al Regne Unit em vaig trobar un país d'ordre amb David Cameron i immediatament em vaig veure immers en el caos. Realment molt interessant. També és cert que també és una mica britànic. Això és, no és només la idea que tenim del té de les 5 i tot en ordre. Sobretot pel sistema polític que es viu, en què hi ha un bipartidisme a la pràctica i que, per tant, si no governa un, governarà l'altre. No? La situació actual del Partit Conservador crec que representa bé el que va deixar el Brexit, sobretot també perquè va donar per poder guanyar aquell referèndum, perquè podia haver estat un debat econòmic, per exemple, tranquil i en pau, va haver-hi un augment del nacionalisme anglès, en aquest cas, que el que va acabar afectant és també a la una mica a la convivència de les diferents nacions del Regne Unit, perquè recordem que Escòcia i Irlanda del Nord van votar en contra del Brexit. Les nacions que van votar a favor del Brexit van ser Anglaterra i Gales, no? I a partir d'aquí han quedat dues qüestions que ja estaven obertes però que encara són més profundes, que és la situació d'Escòcia amb aquest segon referèndum que es vol posar en marxa i que Londres nega, i la qüestió irlandesa, perquè aquí sempre quedarà també la qüestió de si no resolver la qüestió de les mercaderies a Irlanda del Nord, pot haver-hi un augment de la gent que demani un referèndum allà per reunificar-se amb Irlanda.
La retirada del Regne Unit de la Unió Europea, més coneguda com a Brexit, va entrar en vigor un 31 de gener del 2020. Tres anys després, la situació no és gaire positiva, que diem. N'hem parlat una mica amb Sergi Molero, que ha estat corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio al Regne Unit durant 5 anys, coincidint amb aquest procés, i que actualment és company al Catalunya Nit. I, per cert, el titular quin diries que és 3 anys després del Brexit?
Doncs que el Brexit, de moment la qüestió queda tancada, sobretot perquè el Partit Laborista, que és qui ara, pel problema dels Tories, encapçala les enquestes, tampoc no estan interessats en reobrir la qüestió, perquè seria tornar amb un procés molt llarg, divisori, que els afectaria també amb ells. De manera que la qüestió, com a mínim, pel que diuen els experts, durant una dècada mínim quedarà com més o menys tancada. Però no les seves conseqüències, Xavier.
Tenim Brexit per 10 anys, seria?
Sí, tenim un Regne Unit en aquests paràmetres, però amb problemes deixats pel Brexit, com deia, per exemple, més enllà de l'economia, Escòcia i Irlanda del Nord.
Sergi Molero, moltíssimes gràcies.
Bona nit, gràcies a vosaltres.